87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.
Hola, molt bon dia. Els parla Adriana Monclús. M'acompanya la Sílvia Tejedor. Avui les dos emissores, Ser Ebre i Ràdio Moradebre, ens han volgut unir per acabar l'any de forma conjunta en una entrevista on ens acompanya el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el senyor Xavier Pallarès, amb qui doncs volem parlar de diferents temes que han afectat aquest any aquí al territori, les comarques de l'Ebre. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, Adriana.
I saludem ja sí el nostre convidat, el senyor Xavier Pallarès. Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Senyor Pallarès, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, aquestes festes?
Bueno, de moment, pues, tot correcte, tot marxa en normalitat i, bueno, sol podem demanar pues, que continuen igual de bé i que poguerem entrar l'any com a mínim les mateixes condicions que acabem aquest 2014 i desitjar que este 2015 pues, bueno, vingui ple de novetats i d'encerts de cara aquí al territori de l'Ebre.
Ha cagat el tio Arnes, ha passat el Pare Noel.
Ha passat el Pare Noel, ha cagat el tio, per tant, d'això no mos podem cansar, no mos podem queixar, per tant, són dos elements que cada vegada estan més presents a les nostres cases, a la nostra societat i, per tant, contents de com ha anat tant el tio com el Pare Noel.
Xavier Pallarès és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, però no sabem fins a quan. El seu olfacte polític li diu que hi haurà eleccions autonòmiques abans de les municipals o no?
Bé, el meu olfacte polític el que em diu és que, evidentment, este any 2015 vindrà carregat de novetats. Evidentment que una de les novetats són aquestes eleccions en caràcter plebiscitari, unes eleccions, com diu el president Mas, excepcionals, i unes eleccions que a mi m'agradaria que foren precisament dintre d'aquesta excepcionalitat que es preguntés als catalans una vegada per totes què és el que volem de cara al nostre futur.
Però li agradaria que li preguntessin abans o després del 24 de maig?
No en tinc, la veritat que no en tinc predilecció. Hi ha gent que fa unes apostes, no, és que això hauria de ser el més aviat possible. El que està clar és que la tensió que ara no la podrem mantenir durant molt de temps, per tant, hi ha un moviment social que és molt important, aquest moviment social s'ha d'aprofitar i contra més aviat, pues, evidentment millor, no? Però tampoc pensem que este any 2015 ve carregat també de cites contreses electorals. Estan les municipals al mes de maig, estan les espanyoles previsiblement al mes de novembre i estan esta incertesa de les eleccions catalanes que si tots som capaços, passat ahir el president Mas al partit Catalunya-Euskadi posava un símil futbolístic, no? Diu, escolta, primer ens hem de posar d'acord els jugadors del mateix equip, no? Pues, bueno, estem dintre d'aquesta possibilitat de que els jugadors del mateix equip ens poguerem posar d'acord precisament per fer unes eleccions ben fetes, clares, bàsicament per donar un missatge al món, no? Aquestes eleccions no és que tothom estigui esperant de que farem les eleccions els catalans per sortir una de la nostra, sinó tot el contrari, i per tant, davant d'unes eleccions d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques, els missatges han de ser clars i contundents.
On sembla ser que s'ha trencat aquesta bona relació ha estat a Reus amb el Partit Popular i Convergència i Unió, el pacte de govern també ha passat el mateix al Consell Comarcal del Tarragonès. En aquests casos, si ho entén que el Partit Popular a nivell nacional, podríem dir que ha traspassat algunes línies, com ara la querella contra el president Artur Mas, com ho veu? En altres indrets, per exemple, la Terra Alta continua el pacte?
Sí, la Terra Alta continua el pacte, bàsicament perquè tenim una molt bona relació, consells comarcals com el Montsià, com el Baix Ebre també continua, perquè en definitiva una de les coses és mirar molt el caràcter personal de la gent, o sigui, les persones, després estan les cicles dels partits, i per tant a nivell d'aquí dels quatre consells comarcals, evidentment no n'he parlat amb la presidenta del partit, amb la Imma Joan, però no, de moment no tenim allò que es diu a curt plaç o a curt termini cap escenari que pugui plantejar un trencament de relacions amb el Partit Popular, bàsicament perquè les relacions són normals, són estables, són positives, i no hi ha, almenys per cap president del Consell Comarcal, m'arriba cap inquietud per poder trencar aquestes relacions que mantenim amb el Partit Popular.
Creu que es podrien repetir de cara a les properes municipals també aquests pactes?
Se pot repetir, pot passar de tot. Jo no he vist de tots els colors, jo he vist pactes Partit Popular, Partit Socialista a Horta de Sant Joan, fa pocs anys governava el Partit Popular en Esquerra Republicana a la Galera, com pot ser que una persona d'Esquerra Republicana governa amb el Partit Popular? Pues van governar aquí el territori, per tant aquells que diguen que no pactaran aquells, me sembla que molt precipitat, diu, no? Perquè jo insisteixo, al final té molt a veure les relacions humanes i al final tots els pactes tots són possibles. I si busquem tot l'argot polític d'aquí del nostre territori, trobarem casos i exemples presents, passats i segurament futurs de totes les combinacions possibles. PP-PSOE ho estem tenint avui a Terres de l'Ebre, PP-Esquerra Republicana ho teníem fa 4 dies, ajuntats tots contra una llista guanyadora també ho vam tindre a diferents llocs, per tant vol dir que podem trobar de tot.
Senyor Pallarès, quan fa que no parla amb la Unió de Pagesos?
Pues fa molt poquetes hores. He parlat també el Joan Montessó ahir precisament, i pel matí vaig estar parlant amb el Joan, que precisament tenien una reunió amb el conseller Pelegrí, i bueno, hem estat parlant de la situació de la, suposo que és pel tema de la mandarina, la crisi, la problemàtica que té, i per tant jo diria, vaig estar parlant amb el Joan Montessó al despatx el dia 24 de desembre, va ser l'última visita que vaig tindre abans del descans nadalenc, i ahir precisament va ser la primera reunió telefònica, en este cas, perquè el Montessó està a Barcelona, parlant d'aquesta situació que tant ens ocupa i ens preocupa.
Molt bé, els sindicats van fer un front comú amb les cooperatives demanant una ajuda molt concreta, parlaven de 5 milions d'euros. Què hi ha de tot això? Quina novetat? Què ha sortit d'aquesta reunió amb el conseller?
Bé, bàsicament aquí el que hi ha que distingir al seu moment és, hi ha diverses distincions a fer. L'assegurança que té cada pagès, aquell pagès que ho té assegurat, perquè la gent mos entengui, que ho té assegurat com un vehicle a tot risc, que vol dir que li entra absolutament tot. Aquella gent que no ho té a tot risc però que té una assegurança que li cobreix bastants temes, i en este cas és la lluita que estem portant en Agroseguro per a veure si tot això també pot entrar. I després és el pagès que no assegura. Per tant, el que no podem fer de cap de les maneres, perquè seríem uns irresponsables, és en aquell que no assegura donar-li el mateix tracte que en aquell que assegura, perquè si tots aquí els que estem aquí sentats tots tenim un cotxe i el tenim assegurat, és per la nostra tranquil·litat i per el mal que puguem fer als tercers. Si resulta que una persona no té assegurança de cotxe i fa un accident o té un accident i el tractem igual del fons de garantia de les asseguradores com una persona que sí que té assegurat el seu vehicle, llavors la gent per a cada assegurar, no cal assegurar. Per tant, han de distingir molt clarament aquell que ho té assegurat, sigui a tot risc o sigui a tercers, en este cas perquè la gent mos entengui, que és un altre tipus d'assegurança. I després hi ha una altra variant important, que és aquella gent que el seu producte lo porta a les grans cooperatives, que són les grans productores. Jo diria que aquesta gent avui estan satisfets i contents, bàsicament perquè hem aconseguit que molts dels quilos de les mandarines que s'han portat en aquestes cooperatives, grans productors, s'hagi destinat al suc a Lleida, i això hem augmentat la quota i hem allargat el plaç. Per tant, el que és el sector mandarina cooperativa, per entendre-nos, aquesta gent, almenys el que em diuen a mi, és que estan satisfets. I l'altre és aquell petit productor que s'ho comercialitza ell per la seva banda, i el que vol és que, clar, com no té mitjans per a poder portar-ho per al suc i poder cobrar, evidentment, uns diners molt més baixos que el que hauria sigut una campanya normal i corrent, però que li donem una sortida, és aquella gent que diu, escolta, jo tinc la fruita a l'arbre, l'he de tirar al terra l'he de destruir, l'he de destrossar, perquè, evidentment, si no això em crearà fongs i em crearà malalties. Això la Comunitat de Pagesos titlla en 5 milions d'euros. Però aquí s'ha de, evidentment, s'ha de traure aquells que, insisteixo, que ho porten a les cooperatives, que és un tant per cent molt elevat, aquells que ho tenen a tot risc, que també és un tant per cent molt elevat, i en definitiva falta acabar de polir, que és el que estem, ahir pel matí parlàvem amb l'amic Joan Montessó de Unió de Pagesos, i insisteixo, a través del senyor Domènec Vila, que és el director general, estan mirant això, cupos, allargar el termini i mirar què és el que fem en aquells fruites que s'han de quedar a l'arbre i que s'han de destruir.
Allargar el termini del que ja preveia el Ministeri o...?
Allargar el termini del que ja preveia el Ministeri.
És a dir, no el 31 de desembre, que s'acaba el 31
correcte.
De desembre.
Això ja, si no recordo malament, el dia 24 de desembre ja va quedar resolt, conforme s'allargava el termini un mes més, si no recordo malament.
Però, senyor Pallarès, els sindicats i les cooperatives ens van dibuixar un escenari molt catastròfic. Parlàvem de la destrucció d'entre 2.000 a 3.000 llocs de treball, d'una situació molt angoixant per al territori, de pèrdua de llocs de treball. Podem dir que la caiguda no serà tan forta?
Podem dir que del dia que es va fer la reunió als sindicats i les cooperatives a la data d'avui, hem avançat positivament. Insisteixo, l'apartat de cooperatives avui segurament a la mateixa roda de premsa ja no hi serien, perquè ho tenen més o menys solucionat. No és la solució definitiva, perquè clar, evidentment el pagès el que vol i la cooperativa el que vol és que el pagès cobri molt de la seva fruita, més quan estem parlant d'una fruita de qualitat, però evidentment quan van a sucs això baixa molt el preu, però intentem que el pagès no hi perdi el menys possible. El que passa és que clar, davant d'unes inclemències meteorològiques com les que han succeït, davant d'unes explotacions que, insisteixo, no tenen teulada, però tant vol dir que estan en aviam el temps que fa, i davant d'esta situació canviant del propi temps, estem parlant de que la climatologia ha canviat el mes d'octubre, el 12 d'octubre anem en màniga curta, això no és normal. Fa 4 dies, si mirem els dies que està fent fred, fa 4 dies que està fent fred. Per tant, vol dir que la climatologia ha variat, això afecta les persones i evidentment que afecta també les plantes i també al món del cítric. Per tant, què vol dir que en aquesta situació avui, que estem avançant, avui dia 30, que dius, home, com ho podem acabar de lligar? Jo diria que la part de cooperatives està raonablement lligada, i l'altre sector, doncs, bueno, a partir de la reunió que es va fer ahir i successives reunions que s'anirà avançant, mirarem a veure si podem entre tots posar l'ombro. Però insisteixo, aprofito sempre els mitjans de comunicació. Hi havia un conseller de fa molts anys que deia tot el que és assegurable no subvencionable. Perquè, clar, la gent que passa pel carrer te poden dir, escolta, en els meus impostos perquè he de pagar el benefici d'uns altres, no? Per tant, el que han de procurar l'administració és convèncer cada vegada més al pagès de que s'ha d'assegurar, convèncer de que s'han de fer bones assegurances, i això en tenim una responsabilitat l'administració, ne té una responsabilitat els propis sindicats i en tenen una responsabilitat les cooperatives. Tots plegats estem reunits, estem mirant a veure de quina solució hi trobem al pagès, que en definitiva és qui menys culpa té i qui més hi ha perdut.
Un altre tema que ha generat controvèrsia al territori al llarg d'aquest any ha estat el servei de transport sanitari. És el cas dels municipis de Sant Jaume d'Enveja i Alcanar. No sé si hi ha algun canvi, alguna novetat al respecte pel que fa al concurs.
Sí, en quant al concurs, sabeu, el concurs se tenia que resoldre abans del 31 de desembre, però degut a la multitud d'ofertes que s'han presentat, no s'arribarà a plaç, perquè això ja s'hagués tingut que resoldre. Per tant, això la conselleria, l'última visita que vam tindre aquí amb el conseller Boi Ruiz, ne vam estar parlant, i s'han pres un temps prudencial per a acabar d'analitzar el que són les ofertes tècniques, bàsicament les millores que es coneixen vulgarment, no? En el cas de Sant Jaume, el cas d'Alcanar, jo vaig estar reunit amb la gent de la plataforma avui, dia 30. Alcanar té el servei obert, el CAP, amb un metge i una infermera 24 hores, té una ambulància davant del CAP 24 hores, i ells protesten per una possible reducció d'este servei. Bé, en altres llocs ja hem dit per activa i per passiva. Una altra cosa és que mos vulguen creure o que aquí hi haguen unes altres connotacions que no hi entreu, que segur que hi són. Però el que està clar és avui a Alcanar tenen els mateixos serveis que tenien atrás. S'ha fet un servei, s'ha fet una nova proposta de contractació de serveis, en aquest cas de transport d'ambulàncies, per millorar. No s'ha reduït ni un euro, per tant vol dir que anem en els mateixos diners i anem en l'apartat de millores a millorar. Què és el que nosaltres volem millorar? Volem millorar aquells serveis que necessiten realment un servei d'una ambulància, com és un ictus, com és un infart, que necessites que l'ambulància vingui equipada amb un metge i una infermera, i de vehicle d'estos ho dotarem al que és la Nacional 340. A més, també millorarem el que és les cases de l'Alcanar a l'època estival, que augmenta molt la població, i tindran servei d'ambulància estable a les cases d'Alcanar, que també vol dir que cobrirà l'Alcanar. I a més, dins de l'apartat de millores, les empreses que s'han presentat, quan han vingut i diuen, escolta, i vostès al territori, què és el que necessiten? Doncs miren, nosaltres necessitem, tenim dos o tres punts calents, un dels punts calents és precisament Alcanar, perquè hi ha una certa distància en la capital de comarca, que és el Montsià, i al mateix temps amb l'hospital de referència, Verge de la Cinta. Pues bueno, aquesta gent volem entendre que el plec de clàusules també posaran el manteniment d'aquest servei. Per tant, han d'esperar que s'obri el sobre número 3 i que realment l'empresa que tingui la sort de guanyar aquest concurs, jo estic segur que el servei 24 hores d'Alcanar hi serà. Per tant, me sembla molt bé la feina que està fent la plataforma, tot ajuda i tot va correcte, però jo els vaig dir, escolta, a data d'avui tenim el servei 24 hores, a data d'avui tenim el CAP obert tots els dies, i una vegada tindrem el nou concurs adjudicat, com a delegat us dic, i així consta, de que mantindrem això i a més incrementarem en les cases i en un vehicle medicalitzat. Bé, jo si no s'ho creuen, jo no hi puc fer res més. Haurem d'esperar aconteixements. Jo espero que arribi el moment i que es pugui...
Hi ha data per a l'adjudicació definitiva?
Podem estar un mes, mes i mig, només d'aquí. I el cas de Sant Jaume és que, clar, és que en els diners de tots els catalans, i els meus també, van fer un magnífic pont, lo passador, que avui estàs des de Sant Jaume fins al cap de, del Tebre, en bicicleta, 30 segons. Llavors, clar, Sant Jaume i Deltebre són dos municipis diferents, però Sant Jaume i Deltebre han de compartir, i comparteixen molts serveis. La policia local és un exemple. Jo recordo amb el conseller Puig, conseller d'Interior, que vam assignar uns protocols entre la policia local de Sant Jaume i la policia local de Deltebre. Pues si han pogut signar convenis en la policia local, el més lògic en el tema sanitari, home, que és la primera necessitat que una persona té, també podrem arribar en estos, convenis, en aquestes situacions. Per tant, no es tracta de desvestir un sant, com diuen vulgarment, però sí que es tracta d'aprofitar unes infraestructures que tenim necessàries aquí al nostre territori, que és un pont que enllaça un municipi de 15.000 habitants i un municipi de 4.000 habitants. I per tant han de compartir moltes coses i esperem i desitgem que la sanitat la puguem compartir.
Senyor Pallarès, aquest ha estat un any de polèmiques sanitàries.
Les I coses positives també.
Ja en parlarem de les positives. Recordem, per exemple, les declaracions del director del Servei Territorial de Salut, el senyor Gómez, sobre la gent gran que van provocar polseguera al territori.
Sí.
I tenim el macrocàs Innova que ens esquitxa amb l'adjudicació d'ambulàncies a Baix Ebre. Li preocupa com pugui ramificar-se aquest cas?
El primer cas no em preocupa en absolut, per la professionalitat del doctor Gómez està més que demostrada, però el primer cas no em preocupa, no em va preocupar al primer moment, no me'n vaig donar ni compte. Per tant...
En cap moment, durant unes hores,
no,
com a mínim?
No, és que no em va traure, mira que patixo de moltes coses, però d'este tema no em vaig patir ni gota perquè... ell va voler intervindre en el sentit de dir, escolta, aquelles grans crisis que patís la societat, doncs una d'aquestes crisis és la longevitat de vida. Cada vegada la gent viu més temps. Escolta, jo recordo als 60 anys abans ves un abuelet com aquell que diu, avui en dia veus els 60 anys i són tots jovenelos. Clar, vull dir, això vulguis o no, has de fer mecanismes dintre del que és la societat per a poder que aquesta gent dels 60 puguen arribar fins als 80 en unes condicions com les que arribem avui en dia. Jo, el sistema sanitari de Catalunya és dels més avançats del món. L'altre dia vaig tenir ocasió de parlar amb la consellera Irene Rigau, que va sofrir un accident a França, i Déu hi ajuda per a poder tindre els serveis que tenim aquí a Catalunya. Per tant, dius, home, França és un país avançat, molt, però Catalunya també. Per tant, no em preocupa. En el segon aspecte que era...
El cas Macroinnova o el macrocàs Innova...
Me preocupa molt perquè jo entenc que el tema de Sagessa és un tema Innova i el cas de les ambulàncies és un tema de, que dona un bon servei perquè aquí al territori tenim hospitals, el de Móra d'Ebre és un exemple gestionat per Sagessa que funciona i funciona molt bé i evidentment això pot fer que a la llarga doncs... si em pugui arribar a ressentir l'usuari, que això seria el pitjor, no? Per tant, són temes que em preocupen, me preocupa per companys polítics que estan imputats del meu partit i d'altres partits, perquè en definitiva, quan un imputen no és per les sigles, per tant, pues, bueno, estic preocupat, sí, això sí que em trobo la son. No?
I li ha preocupat també el tema del servei de rehabilitació de Batea? No sé si encara li trobo la son, aquest tema.
No, m'ha preocupat moltíssim. Mira, jo ahir vaig estar al Consell d'Alcaldes de Terra Alta, que per cert va ser un consell molt bueno, com tots els consells d'alcaldes i la preocupació dels alcaldes no del meu partit, del meu partit i d'altres partits, era precisament aquest tema, perquè segons com s'acaba desenvolupant este tema hi haurà municipis de la comarca de la Terra Alta que avui tenim un servei de primera de rehabilitació que ens quedarem sense servei de rehabilitació i sigui pel conseller Boi Ruiz o per un altre conseller o pel conseller que vindrà en un futur que la comarca de la Terra Alta tingués la possibilitat de que gent del meu municipi, Arnes, que estem a 40 i pico quilòmetres de Tortosa i a 40 i pico de Móra d'Ebre, que pugues tindre un rehabilitador que toqui el timbre i et fa la rehabilitació a casa, a la gent que tenim gent gran a casa, això no està pagat en diners i això mos ho volem carregar. Llavors, jo que vinc el vull, com ho explico? Els companys alcaldes, si ho poden preguntar, ja dic, ahir vam fer un consell d'alcaldes, som 12 alcaldes de la comarca de la Terra Alta, som 11, sempre ens passa el mateix últimament, però bueno, podem preguntar a qualsevol d'estos 11 alcaldes que van venir al Consell d'Alcaldes d'ahir i li pregunten si estan contents o no amb el servei de rehabilitació. Estan encantats, i no tots són de Convergència i Unió.
Imagino que faltava el del municipi afectat.
Bueno, pues, potser sí. Jo pregunto al president del Consell Comarcal, que és ell que ha de respondre.
Senyor Pallarès, aquest any 2014 s'ha aprovat el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La Plataforma en Defensa de l'Ebre s'ha queixat en més d'una ocasió de que la Generalitat no els acabava d'ajudar i que no elaborava aquells informes que podien suposar un ajut a Brussel·les. Estan ja redactats aquests informes?
Estan redactats, la gent de la Plataforma ho sap perfectament. Jo diria que la Plataforma, una de les coses millors que han pogut fer entre la Plataforma i el govern és poder arribar tots a un consens, i a través de les reunions que s'han fet a la ciutat d'Amposta han pogut arribar a un cabal al qual estem d'acord tots, govern i Plataforma, i això és el més important. A partir d'aquí, tot el que vulguerem buscar i rasgar, si aquells ho fan millor o pitjor, segurament que en trobaríem de totes classes, de maneres i colors. Però el que està clar, almenys des del govern tenim molt la tranquil·litat que a través de la Comissió de Sostenibilitat de Terres de l'Ebre hem acordat un cabal ecològic que és el que tècnicament ens han aconsellat tots els tècnics, que el defensem fins al final, que el defensem a Europa, que el defensem a Espanya, que el defensem a tot arreu. I a partir d'aquí podem buscar la lletra petita, i serà. Podrem mirar què passarà al Segarra-Garrigues, ne parlarem. Podem mirar què passa en el Xerta-Sénia, ne parlarem. De confrontacions ne trobarem moltes, però el més important de tot, insisteixo, és que hem pogut fixar un cabal ecològic al qual tots els partits polítics, excepte del Partit Popular, tots estem d'acord, i això és molt important. I el Parlament de Catalunya està d'acord, i el Govern de la Generalitat està d'acord.
Per tant, els informes estan.
I tant. I els eurodiputats de tots els partits polítics, començant, evidentment, pel que jo conec més, que és el de Convergència i Unió, ja han fet preguntes a Europa, i se sap, i s'està treballant. Jo diria que jo no fa gaire, quan van sortir aquestes declaracions, vaig parlar amb el secretari de Territori, amb el senyor Llebot, bueno, que és un doctor en la matèria, reconegut per la gent de la pròpia Plataforma, i em va tranquil·litzar molt, en el sentit de dir, escolta, en aquest tema no m'afluixem ni afluixarem, ho fem perquè estem convençuts, i per tant estic molt, jo diria, raonable. La satisfacció total no existeix, però estic raonablement satisfet de com s'estan portant les coses.
Senyor Pallarès, no ens movem del riu Ebre. La primavera està prevista, la primavera de l'any vinent, que Acuamed finalitzi les obres de descontaminació de l'embassament de Flix, i casualment estem a punt d'acabar aquestes obres i encara no s'han iniciat moltes del pla de restitució.
És un dels temes que també s'estan avançant. Fa poques setmanes sortia ja a licitació el que és la de Pinell de Brai, per exemple, que és una obra nova de captació en uns pous que es tenien que fer en lloc. Després se va voler modificar el projecte, després el projecte atravessava xarxa de regadiu i això suposava un problema, es tenia que modificar el que és el projecte. Per tant, cada projecte té un problema, no es pot agarrar tot en conjunt, perquè cada un va a un ritme diferent, i al mateix temps ho han de tractar de manera molt individual. Jo diré que el compromís per part d'Acuamed és total i absolut, la que és la segona fase en la qual estem ara, i fases successives, i per tant és una obra de molta envergadura, que ha suposat una inversió potent per part d'Acuamed, i quan s'ha de criticar s'ha de criticar, i quan s'ha d'alabar s'ha d'alabar. Jo, en aquest cas, la feina que ha fet el govern central, la feina que està fent Acuamed, és molt positiva fins a data d'avui. I al mateix temps, insisteixo, les obres que van paral·leles amb aquesta obra, pues algunes d'elles porten un ritme que no és l'adequat, per diferents motius, alguns d'ells també per culpa de la Generalitat, per tema de l'Agència Catalana de l'Aigua, per temes d'expropiació, per tema de falta de liquidez. Quan hi ha diners, hi ha més alegria i tot corre més. Quan no hi ha diners, no ens hem d'enganyar, de diners no n'hi ha, per tant has de ser més imaginatiu, has de tindre més paciència, i estem en això, dintre de la imaginació i de la paciència, intentant que Acuamed se compromete, que hi està compromès, i el govern central, que també hi està molt compromès, a que totes aquestes obres se puguin finalitzar.
Bé, anem avançant, portem ja 24 minuts de conversa amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, senyor Pallarès. Anem a explicar aquelles coses que a vegades als ciutadans li costen d'entendre. Parlem del Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Ara fa tot just un any, la Terra Alta anunciava que sortia del Consorci. Després va aprovar tornar a entrar, després d'un seguit de negociacions. Sembla que d'aquest tema no se'n vol parlar molt, com estan les coses? Tornarà a sortir la comarca del Consorci?
Pues bueno, i encara si tirem més enrere, quan jo era president del Consell Comarcal, on vam sortir del Consorci, i després quan la presidència de Pere Martí, exalcalde del Pinell de Brai, van tornar a entrar. Per tant, no és, és allò, és un encontre d'amor i de desamor des de fa molts anys. Vull dir, no és una cosa d'ara. Ens toca viure el moment d'ara, però jo insisteixo, quan estava jo de president del Consell Comarcal, també ens va passar este fet. Què és el que la Terra Alta arriba per part dels alcaldes? Jo, bàsicament, pel Consell d'Alcaldes d'ahir, és un tema que no el porto perquè el porta, evidentment, el president del Consell Comarcal. Però els alcaldes, hi havia un cert ressentiment. En quin sentit? Perquè els alcaldes de la Terra Alta diuen, home, si la comarca de la Terra Alta, a nivell de Catalunya, és la comarca que més recicla, estadísticament, la comarca que més recicla és la comarca de la Terra Alta. Del cànon de retorn, què vol dir? D'allò que fem bé, o cartó, el vidre i tots aquests diners, en lloc d'anar a una caixa comú, que és del consorci, estos diners, o una part d'estos diners, volem gestionar molt a nosaltres, igual que el conservàs. Nosaltres volem els diners, ens han fet grans, nosaltres volem, deixem una quota solidària pues, per emergències, per si s'ha de canviar un camió, per si, jo què sé, mil coses, però la resta, que és una part important i voluminosa, molt la volem gestionar nosaltres. I nosaltres, com a Terra Alta, destinarem, direm, pues, escolta, volem reduir de cara a la gent la quota, és una opció, o volem millorar les estacions de transferència, o volem fer campanyes per a fer-ho encara millor. Bé, en definitiva, la Terra Alta el que reclama és això. Este és un dels aspectes, jo diria, l'aspecte més determinant per a que ahir, precisament, al Consell d'Alcaldes, una de les decisions va ser encarregar al president del Consell Comarcal que reunís de manera urgent amb el president del Consorci i amb l'empresa adjudicatària CESPA, em sembla que és, per dir, escolti'm, nosaltres no continuem amb aquestes condicions. I què passarà? No ho sé el que passarà, perquè insisteixo, l'any 15 és un any molt, molt convuls políticament, venen les eleccions municipals, jo em penso que el Consell Comarcal prendre una decisió que pugui afectar al mes de maig, que segurament que hi haurà canvis a moltes alcaldies i als consells comarcals, no sé si es prendrà ara o no, perquè la veritat que no em correspon, però la majoria dels alcaldes, l'eterna majoria, el Consell Comarcal de la Terra Alta està representat Convergència i Unió, el Partit Socialista, Partit Popular i Esquerra Republicana. Tots els partits polítics, tots, per tant, tots els alcaldes, en representació, tots han dit el mateix. No estem contents perquè nosaltres ens volem gestionar la quota de retorn.
Mm-hmm. Adrià, anem avançant, li demanem ja respostes curtes.
Vinga, curtes.
Parlem de la plataforma Trens Dignes, senyor Pallarès. Ha estat molt activa aquest any 2014 i hi haurà millores aviat amb aquest servei tan reclamat des del territori.
Ahir, precisament, amb el secretari de mobilitat, que vam estar aquí a Tortosa per un tema del pont de la C-12, estàvem analitzant l'any, no? I vam fer una cosa que és que hem fet una cosa que es diu el pla de mobilitat. El pla de mobilitat que molt va reclamar tothom i l'han fet en 2 anys. I aquest pla de mobilitat recull tot un seguit de neguits de la gent i al mateix temps també recull aquelles necessitats que té la gent. Hem aconseguit una cosa en època de crisi molt important, que és que en 1 euro tu vas de qualsevol punt de Terres de l'Ebre a qualsevol altre punt. Això és molt important. Que avui gent de Mora d'Ebre pugui anar a Tortosa amb 1 euro de cost, això era una cosa impensable en època de crisi. Hem augmentat les freqüències del bus en l'aeroport de Barcelona, que no n'hi havien. I ara les mantindrem a partir de la pròxima època estival. I a més s'han augmentat també les freqüències de bus en Barcelona. A més, s'han millorat algunes freqüències, condicions dels convois de trens que estan molt malament, i en això estem totalment d'acord, però, insisteixo, en època de crisi, en època molt complicada, han fet la T-1020, han millorat alguns trens, en trens no han fet la feina necessària, perquè moltes de les competències tampoc són de la Generalitat, però avui, des de qualsevol poble de Terres de l'Ebre, se pot anar a Barcelona, si no recordo malament, en 10 convois diferents. Bé, en uns preus competitius, en wifi, en diari, és la realitat que tenim avui.
Senyor Pallarès, a l'octubre el Parlament de Catalunya va aprovar crear una comissió de seguiment del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre.
Correcte.
Hi ha calendari, quan es presentarà el Pla Estratègic?
Vaig reunir-me amb el senyor Juan Antonio Duro farà una 20ena de dies, vam estar parlant del Pla Estratègic. El Departament d'Empresa i Ocupació ha destinat a una persona ja per acabar de perfilar tot aquest pla estratègic. Jo em vaig reunir amb ella, amb la directora, la Mercè Miralles, poder farà 8 o 10 dies. s'ha demanat una vegada més als departaments que quantifiquen moltes d'aquestes obres, i bueno, estem en ell. Jo calculo que molt aviat tindrem notícies del pla estratègic, perquè almenys la gent que hi va participar pues, pugui tindre el recull de les seves aportacions d'este pla estratègic.
Per tant, abans de l'estiu podrem veure el pla estratègic.
Esperem que abans de l'estiu,
senyor Pallarès, li acabarà donant la raó als sindicats de que el presentarà abans de les eleccions.
Bueno, procurarem no fer-ho abans de les eleccions.
Creu que es podrà evitar finalment que els ciutadans tinguin que ser els que acabin de pagar els plats trencats de tot el tema del projecte Castor?
És complicat. Quan va iniciar la problemàtica del Castor hi havia tres elements. Un, que es paralitzés els treballs, cosa que s'ha aconseguit. Dos, que la festa no la pagarem entre tots, cosa que no s'ha aconseguit. I tres, que allò quedés desmantellat, perquè allí hi ha pescadors, que a vegades no oblidem, que faenen i treballen també en aquella zona, i per tant allò hauria de quedar totalment desmantellat. Per tant, ara el primer s'ha aconseguit, gràcies a tothom. Quan anem junts l'administració en les plataformes i en la societat civil s'aconsegueixen moltes coses, per tant això ho hem aconseguit. Ara estem en el segon, a Europa és allà si lliure la batalla i esperem que la puguem guanyar. I el tercer element, que serà el desmantellament, doncs una vegada s'hagi guanyat el segon, que és molt complicat perquè el senyor Florentino Pérez té més diners que tots els que estem assentats en aquesta taula,
va cobrar ràpid,
i la nostra família i els nostres hereus, i per tant davant del poder doncs, la veritat se fa una miqueta duret, però bueno, molt sortirem
bé. Molt ràpidament tenim els nostres companys Sònia Castelló i Andreu Prunera, que són de Trana, el delegat de govern, a una bateria de preguntes molt ràpides per a conèixer una mica més el seu perfil. El coneixem en la seva vessant pública com a polític, volem saber una mica més com és Xavier Pallarès.
Sònia,
Andreu, bon dia i quan vulgueu.
Bon dia.
Bé, senyor Pallarès, jo li volia preguntar què hi ha a la carta dels Reis Mags d'un delegat del govern.
A la carta dels Reis Mags és que l'any 2015 poguérem decidir el nostre futur, que les Terres de l'Ebre deixessin de ser aquell pensament que tenim de que som la cua, que som els grans oblidats. Em sembla que som el centre dels Països Catalans i que això sigui l'objectiu de cara al 15.
I algun propòsit d'any nou de Xavier Pallarès?
Algun propòsit d'any nou de Xavier Pallarès? Deixem de fumar.
Era el que li anava a preguntar després.
Sí, m'ho hauré de deixar.
Això a mi m'ha apuntat tot, sí.
Bé, i qui creu que guanyarà la Lliga de Futbol? Qui creu?
Jo voldria que la guanyés el Barça, evidentment, però del que parlàvem aquell d'abans, que té molts diners, me sembla que també me la guanyarà per diners.
I Luis Enrique acabarà com a entrenador la temporada?
Sí.
Bé, repetirem l'any vinent, triplet català de campions al Mundial de Motociclisme.
Esperem i desitgem que sí, això ho portem ben enfilat.
Veu a Catalunya participant al Festival d'Eurovisió 2015-2016?
No, ni que siguem independents. Espero que hi hagi coneixement.
Amb quin famós se n'aniria de copes? I no va l'Artur Mas ni ningú del seu partit.
En quin famós? En Guardiola.
Una cançó per a ballar enmig de la plaça del Pobre una nit de festes.
Paquito el Chocolatero.
I ens sabria cantar alguna cançó del Club Super 3?
Ara m'agraeixes fer això, però la veritat me les sé totes perquè porto 3 anys anant al festival del Club Super 3. Sí, quasi totes. Sí.
Ferran Bel, alcalde de Tortosa, o Manel Ferrer, alcalde d'Amposta. A qui triaria per tenir una discussió sobre futbol?
És que unes pel·lícules del Madrid, també.
Aquí està la gràcia de la pregunta.
No, i a més no els agrada el futbol, ni a un ni a l'altre, perquè tots aquests que diuen no m'agrada el futbol no són del Barça, però tant per això parlar d'altres coses que no pas de futbol.
Xavier Pallarès, en 30 segons, ho he dit una mica abans, què espera del 2015?
Bueno, doncs que poguerem sortir molt d'aquesta situació de crisi complicada, que hi ha gent que està patint, mos està escoltant i ho està patint molt, i que la crisi doncs, estigui a l'oblit com van ser altres crisis que entre tots els hem anat superant.
Xavier Pallarès, delegat del govern a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui en aquesta entrevista especial de final d'any que compartim des de Cerebre i Ràdio Mora d'Ebre, i que tinguem una molt bona entrada d'any.
Gràcies a vostès i molt bon any a tota la gent que ens està escoltant.